L'Enigmàrius Vespertí fa mot per classe de 7 lletres. Mot per classe 7 lletres.
Tranquils, tranquils. Benvinguts a la millor hora del dia. Segueixen sent les 4. Aquí Mario Serra i Francesc Garriga.
La tarda de Catalunya Ràdio.
I avui fem el que fem al Mario Serra i hem dit, home, no ens en podem estar. Mario Serra, com estàs?
Bona tarda. Molt bé, molt bé. El saps o què?
Espera, Òscar Fernández, president dels noticiaris d'aquesta casa. Bona tarda.
Hola, Francesc, i hola, Mario. Només una cosa. Quan feu una cosa d'aquestes, aviseu Jordi Galbany, perquè quasi li agafa un cobriment, d'acord? És el tècnic del migdia, que clar, ell tanca el migdia i espera que a l'estudi 1 agafeu el relleu. I llavors, clar, quan ha sentit l'Enigmàrius... Clar, que ja esperava això. I quan ha sentit l'Enigmàrius, ha començat a mirar cap a totes bandes, com l'hem dit.
Què ha passat,
quin
no?
Botó no he apretat bé? Aviseu-lo, perquè, clar, ja té una edat i llavors hi pot venir un cobriment, d'acord?
Quin ensurt, quin ensurt.
Ah, sí, li ha donat un ensurt que ha perdut 10 anys de vida, pobre.
Però heu resolt?
No, jo no la sé. Diré una cosa, i ara que hi ha el Màrius aquí sentint-me, cada matí sento l'Enigmàrius i o sigui, m'entra una depressió. Soc un autèntic inútil amb
no,
això.
No, però vull... A veure, pensa una mica. No, jo què faig cada dia? Jo què faig cada dia?
Tu proposes una paraula.
Val, doncs, mot per classe de 7 lletres.
No, és que no...
Sinònim de mot, Òscar.
Sí, paraula. Ah, clar, per aula.
Bravo!
No, o sigui... No, o sigui, ara heu assistit en antena i en directe al que em passa cada dia, que és, sento el Màrius proposant l'Enigmàrius, no hi ha manera d'encertar-lo, i llavors dona la solució del dia anterior i penso, ara, carai, el d'ahir, sí, sempre vaig 24 hores tard. Sí, escolta, més la meva incapacitat manifesta.
Doncs era paraula. Sí. Doncs això.
Si hi havia algun oient que estava jugant...
Sí. No, ho havíem de matar ràpid, això. No, havíem de matar ràpid. Sí,
molt bé, molt bé.
Pensa que avui és dijous, 26 de febrer, estem pendents de tot això. Exemple, pendents de l'esquerda entre Pedro Sánchez i Junts, que es va fent gran.
Sí, el govern espanyol ha perdut fa tot just 50 minuts la votació sobre el decret amb les mesures antidesnonaments que des de la pandèmia ha protegit les famílies vulnerables. Junts l'ha tombat, juntament amb el PP i amb Vox, perquè considera que protegeix els ocupes.
Atenció, alerta als usuaris de Rodalies.
Sí, perquè a la línia del Garraf s'hi haurà de circular per via única durant 3 mesos, quan comencin en els pròxims dies les obres als túnels d'una línia per on passa l'R2 Sud i també tots els regionals que van cap al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre o Ponent. Això afectarà els usuaris del Garraf, que perdran moltes freqüències, però també els viatgers dels regionals, que hauran de fer en autocar el tram entre el Prat i Sant Vicenç de Calders. Per tant, a l'embolic que ja hi tenim ara cada dia, s'hi afegeixen aquestes obres, que d'altra banda són necessàries, perquè si vas veure les imatges de com estan aquells túnels del Garraf...
Jo no voldria que el
no, per això, per més val que facin obres i que ho arreglin, perquè si no encara algun dia haurem de maleir una desgràcia.
Sí, no ens queixarem quan fan obres per arreglar coses i després que les coses no estan arreglades. Doncs que ho arreglin el més ràpid possible.
Però paciència a tothom.
Sí. Això mateix. Vinga, va. Alternativa per Alemanya no és un partit extremista. Això diu la justícia alemanya.
Sí, ho acabem de saber. És un triomf per aquesta formació d'extrema dreta que no es considerarà a partir d'ara una amenaça per la Constitució, contràriament al que havien dictaminat els serveis d'intel·ligència alemanys fins ara.
I atenció, apunta'm aquest nom. Shopping Promenade.
No, Promenade, és el que hem de dir Promenade, sí. Així és com dirà el primer centre comercial de Lleida, que obrirà d'aquí a un any i mig, i que els seus promotors diuen que donarà feina a 400 persones. Avui s'ha posat la primera pedra d'aquest Shopping Promenade, d'un complex que ha generat molt debat i molta controvèrsia a la ciutat de Lleida.
A veure, Mario Serra, Promenade...
Bé, jo crec que deu ser una coqueteria lleidatana de dir, pronunciem-ho amb la E.
No, ho hem preguntat, eh?
Ja, no, sí. No tinc cap
dubte. Hem preguntat com ho hem de dir, això. I ens han dit, no, Promenade. Dic, Promenade. Abans.
Molt bé, doncs...
Els Camps Elisis, i ara el Shopping Promenade.
Sí, i Hollywood, sí.
Home, el Hollywood no ho tenen a Lleida, però Camps Elisis sí.
Que si en fan una, li diran així. Va, als esports, el Barça en perd Frenkie de Jong en el tram decisiu de la temporada. Això és també notícia d'aquest migdia, eh?
Sí, el migcampista s'ha lesionat en l'entrenament d'aquest matí. Pendents del comunicat mèdic, el diari Esport ha parlat ja de 3 o 4 setmanes de baixa. Encara no és oficial, però com avancen els companys de l'Esport, estem pendents de la comunicació oficial del Barça. passa.
Just quan arriben els partits de Champions més importants. I aquesta tarda, què estarem pendents?
Els Clinton entren avui en escena a la comissió que investiga el cas Epstein al Congrés dels Estats Units. Després de la seva resistència a fer aquest pas, l'exsecretària d'Estat, Hillary Clinton, avui, i l'expresident Bill Clinton, demà, declararan al voltant dels seus suposats vincles amb el delinqüent sexual Jeffrey Epstein.
Doncs això ho explicarem a 3Cat Info i als informatius d'aquesta casa. Òscar Fernández, demà a veure amb què et sorprenem.
A veure, sempre. A
més, demà tenim una altra sorpresa.
Ja la saps, ja?
Sí, no començarem normal.
Ah, molt bé. Mira, veus, ja, Galvany, no comencen normal.
Ni a
l'estudi. Que no t'acabi fent un surt.
Ni a l'estudi.
També estaràs fora, eh? Molt bé, ja feia molts dies que no sorties.
Ah, és que trobem, ara que surt el sol, deixem sortir.
Ah, home, sí.
Només he sortit els dies que plovia, avui.
Estava bé el fred, home, deixa'ns estar el fred, home.
Ah, ni el sol vols.
Home, el sol, sí, però això ja indica que ja ve la calor. Prou.
Vinga, fes demà, Òscar.
Adéu. Adéu.
Avui ens visita el Màrius Serra, presentarem el seu nou llibre, però abans repassem algunes qüestions d'actualitat. Això és la banda sonora del retorn del rei, del Senyor dels Anells, perquè avui, l'endemà que es desclassifiquessin els documents pel 23F, o del 23F, totes les mirades són a l'emèrit, Judit Pastor.
Sí, recordem que el que feien aquests papers era bàsicament avalar la versió oficial de l'Estat, no?, i situar Joan Carles I com la persona que va aturar aquest cop d'Estat. Doncs bé, avui mateix, aprofitant tot això, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, què ha fet? Doncs ha demanat que l'emèrit torni. Creu Feijóo que ha de passar l'última etapa de la seva vida amb dignitat i al seu país.
La majoria de los españoles pensamos que si el rei lo considera oportuno, debería de volver a nuestro país y estar aquí tranquilamente como un ciudadano que con los errores que ha cometido, sin duda su balance es extraordinariamente positivo.
Recordem que l'emèrit va marxar a Abu Dhabi ara fa 5 anys, després de destapar-se que hauria defraudat 56 milions d'euros, segons la Fiscalia, i no ha anat a judici gràcies a la inviolabilitat que té com a monarca.
I el govern espanyol què hi diu?
Doncs que la desclassificació d'aquests documents i el retorn del rei no tenen res a veure, però que, en tot cas, no s'hi oposen a aquest retorn. Qui ha de prendre la decisió, diuen, és la Casa Reial i el mateix Joan Carles.
Màrius, qui tornarà abans, el rei emèrit d'Espanya o Messi al Barça?
Jo crec que el rei, però bastant abans, eh? Perquè ho estan coent, això, perquè torni en mesos.
Ahir, quan vas veure que tota la premsa espanyola dona per tancat ja el 23F, tu també ho dones per tancat?
No, jo crec que el que hauríem de tenir tancat és el rei, diguem, perquè tot això que diu dels errores són clarament robatoris, diguem, que han estat tipificats per la Fiscalia. I, per tant, aquest senyor ha delinquit.
Bé, presumptament, no? No ho tenim
presumptament
jutjat.
Deixa'm el posar, sí, l'adverbi, però sí. Si no, què falla?
És una bona pregunta. Ningú l'impedeix ser a Espanya ara mateix, a no ser que tingui por d'alguna cosa ell mateix, però les portes obertes en teoria les té. Mira, anem a Madrid. Allà hi ha un dels corresponsals polítics de referència a l'Estat espanyol, al diari El País, és el Carlos Cué. Carlos, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Hi ha aquesta conversa, esta charla avui de... Quizás ya es el momento que el rei vuelva a Espanya?
Hi ha aquesta conversa perquè va parlar el líder de l'oposició i en aquest moment possible el següent president, que és Alberto Núñez Feijóo, sí que hi ha una conversa que estic al Congrés i es parla molt d'aquesta possibilitat, però jo no ho tinc tan clar com ho deies. Jo crec que hi ha una oposició molt fort, no del govern d'Espanya, que ja està dient, bueno, això no és tema nostre, sinó de la Casa Reial. Perquè és un problema, l'emèrit no es va anar per el 23F, clar. Es va anar a Abu Dhabi per la imatge terrorífica que va destrossar la monarquia i que, bueno, ja saps que a Espanya no es fan moltes enquestes de la monarquia, però la realitat que sabem que la imatge de la monarquia va quedar destrossada i per això va haver una abdicació, que és una cosa que ningú rei vol fer, no? I va haver una abdicació perquè sabien que estava completament destrossada l'imatge, no? Jo crec que no és tan fàcil, sobretot per la Casa Reial.
Clar, però
per Felipe VI, el problema, el principal problema de l'emèrit no és ni el govern, evidentment no és el PP que vol que torni, no és la dreta espanyola que vol que torni, sinó el seu fill, que jo crec que no vol que torni perquè sap els problemes que donarà que torni el rei Juan Carlos i comenci a fer coses a Espanya i sàpiga i la imatge, bueno, esté a les portades i a les televisions tot el dia del que fa el rei. Jo crec que és una situació complicada per la Casa Reial.
Clar, tu vius passes moltes hores al Congreso de los Diputados. A mi m'ha sorprès que, si és veritat, la premsa espanyola ha destacat molt que semblaria que el rei no va tenir una implicació, com a mínim no hi ha documentació que tingués cap implicació amb el 23F, però que això ara... Ah, doncs ja puede volver, però si no estava fora per això, no? No sé si a tu també t'ha sorprès que ara de cop i volta hi hagi com aquest fervor de que vuelva.
Sí, no, el que passa és que no, aquest fervor de que vuelva és abans de la desclassificació. Vull dir, ja la dreta espanyola, ja sobretot el PP, Ayuso i Feijó també una mica, ja estaven, i sobretot Vox i tot això, ja estaven com que ha de tornar, i els medis conservadors espanyols ja estaven dient ha de tornar, perquè l'imatge del rei, bueno, va fer unes coses, diuen la paraula errors, no? Bueno, uns errors de 100 milions d'euros, però bueno, és el típic error que tothom pot fer, però bueno, el deien errors i ja estaven, ja fa temps que a Madrid es parla que al Parlament, al Congreso i a molts llocs de, vull dir, influents de Madrid i d'altres llocs, ja fa temps que es diu que el rei ha de tornar. Però és que el problema és que la decisió, qui ha de prendre la decisió, sobretot, és Felipe VI. I el que té problemes amb l'emèrit és sobretot el seu fill, perquè sap el que significa, perquè ningú el conegui millor, i sap el que significa que torni, que jo no descarto que torni, perquè hi ha un ambient que pot ser que això passi. Però Felipe VI sap perfectament què significa la presència del seu pare a Madrid, per exemple, o a, jo què sé, o a on s'instal·li, no? A Mallorca, o on es quedi. A Espanya, el rei viu ara, el rei Merit viu en un lloc que no és una democràcia, on no hi ha accés ningú dels medis, no? Nosaltres i jo, o el País, o Catalunya Ràdio, no pot anar ara allí i veure què està fent el rei emèrito a Abu Dhabi.
Aquí hi hauria càmeres filmant-lo tot el dia, no?
Tot el dia, amb qui es reuneix, què passa amb els seus diners, amb qui li paga la mansió, perquè no podria, evidentment, tornar a la zarzuela, això és evident que no sucediria, no? Però segurament hi hauria un empresari que l'ajudaria amb una mansió regalada, com és la d'Abu Dhabi, però aquest empresari no saben qui seria, investigaríem qui és, està tot declarat a Hisenda, és tot legal, què fa el rei, com gestiona la seva fortuna, què passa amb els diners del rei que van desaparèixer fora d'Espanya, i a més, no hi ha més. Tot això, mentre estigui en Abu Dhabi, no ho podem, és molt difícil d'investigar perquè no et deixen entrar. Vull dir, si jo ara com periodista vull anar a Abu Dhabi a investigar què està fent el rei, no puc. No em deixen entrar. Doncs és un problema molt seriós. També és un problema seriós, molt important per un país com aquest tenir l'excap d'estat a l'exterior. Això també és una cosa delicada. Però si torna, serà un problema per la Casa Reial, perquè, a part de tot, la Casa Reial sap millor que ningú que el rei Juan Carlos I està en una posició difícil de controlar. Vull dir, no farà el que li digui. No és una persona que digui, no, i ara has de fer això,
i té aquella edat que la gent gran diu, escolta, jo faré el que em doni la gana i diré el que em doni la gana, no?
I és rei, que és una cosa que nosaltres no podem comprendre, però que canvia la visió del món.
Sí, clar, canvia.
I bueno, ja ha tingut moltíssima impunitat tota la seva vida i va fer el que vol, com aquella vegada que va tornar a Espanya, per exemple, i se van apropar les càmeres i va pedir perdó i tal. Perdó de què? No, clar.
Sí.
Clar, però això perquè és la seva visió, no ho sabem.
No.
És el que ell diu, perquè és bastant transparent, la cosa, perquè ell parla com amb periodistes de Madrid, de ràdios i de televisions, parla amb molta freqüència, i els periodistes diuen, m'ha dit el rei I el que diu és que clarament ell se considera molt injustament tractat, pensa que Espanya està sent molt injusta amb la seva història i amb el paper que ell va jugar a la història d'Espanya. Doncs una persona que pensa així, des del punt de vista polític, és molt difícil de controlar. Doncs jo crec que és un problema per Felipe VI molt gros, amb el qual no tinc tan clar si tornarà o no, però bueno, és una decisió que jo crec que és de Felipe VI. No hi ha ninguna altra persona que pot prendre aquesta decisió.
És aquest el debat d'avui, arran d'aquestes declaracions i de tot el que hem anat veient. A Carlos Cue, periodista del diari El País, moltes gràcies per atendre'ns.
Gràcies, adéu.
Què et sembla?
Gairebé que em convenç que tornarà abans el Messi, eh?
Jo que estava...
No és tan fàcil. No, té tota la raó que la decisió és de la Casa Reial o la Casa del Rei, eh? Que mai no... Aquí hi ha una petita diferència en les decisions, no? Perquè la Casa Reial figura que ens inclou tota la família. Però vaja, no ho sé. Jo em sobrepassa molt tot.
Mira, doncs anem a fer un tema que crec que no et sobrepassa tant. Perquè les últimes setmanes ens hem anat acostumant a diverses notícies on la llengua catalana és la protagonista i no en positiu, des de decisions polítiques fins a casos més particulars.
Sí, jo diria que la gran notícia pel que fa a la llengua de la setmana és aquesta decisió de la Generalitat Valenciana d'eliminar els autors catalans i balears de l'assignatura de llengua i literatura valenciana al batxillerat. Per tant, ni Ramon Llull ni Mercè Rodoreda, cap d'aquests autors, en principi, estarien al currículum si aquesta proposta tira endavant.
Però ahir també us explicàvem una notícia que ha generat força rebombori polític.
En parlàvem ahir, aquesta decisió de la DGT de castellanitzar els rètols de les autopistes s'ha vist en alguns trams ja, per exemple, en lloc de Vall d'Aran, Val d'Aran, o a Montornès i Barberà els accents al revés, o paraules o frases senceres en castellà, zona de cadenes, àrea de vigilància, tot això està passant en trams de la P7.
És casual que vagin passant aquestes coses? Han passat sempre i ara potser ens hi fixem més perquè hi ha més sensibilitat?
No, jo crec que ara hi ha menys sensibilitat per part de les administracions estatals per ser curosos. És a dir, hi ha més impunitat per dir això és igual, o no hi posem en primer pla. Això és un tema de descurança. Un altre de ben diferent és la decisió del País Valencià d'incidir sobre el currículum, que parteix, independentment de qüestions de forces polítiques, parteix d'un desconeixement absolut de què és una literatura. Perquè una literatura es fonamenta en una llengua, en un codi compartit. Tant se val que Àngel Guimerà nasqués a Santa Cruz de Tenerife. I nosaltres el tenim dins del que és el sistema literari de la llengua compartida. I no hi ha cap científic, no hi ha cap lingüista, no hi ha cap universitat arreu del món, i n'hi ha moltes on s'estudia el català, que considerin que és un altre codi, no? Per tant, partim de la base d'un desconeixement naturalment interessat.
És un desconeixement més
reduccionista,
més volgut, no, volgut. Que no real, segurament, no?
Sí, evident.
Un desconeixement forçat per sí. Qüestions polítiques.
I amb una voluntat de... Penseu que es va arribar a crear una Acadèmia Valenciana de la Llengua, que li van canviar el nom perquè havia de ser Acadèmia de la Llengua Valenciana, i els mateixos acadèmics van aconseguir, a l'època Zaplana, de crear aquesta institució, i després, com que tots els seus components majoritàriament són gent de ciència, són lingüistes, doncs quan van fer el diccionari normatiu de valencià van definir valencià com a variant de la llengua catalana, altrament anomenat en aquest territori valencià, però del mateix codi. I això els hi va desterotar una mica. Aquí tornen a intentar-ho, anant contra el sentit comú i, sobretot, anant contra l'educació i la cultura des d'un departament que es diu d'educació.
I encara un altre element. Ha aixecat molta polseguera l'anunci del rodatge de la pel·lícula Citas.
Hola, ¿qué tal? Soy Álvaro Mel y estamos grabando Citas. No, espera un momento. La serie no. La película.
És el nou projecte de Pau Freixas, el creador de la sèrie Cites de TV3. Doncs aquest any en farà una pel·lícula, arribarà als cinemes aquest any, serà una pel·lícula romàntica, ambientada al dia de Sant Jordi, i l'idioma principal serà el castellà.
Clar, tu, mira, ets la persona perfecta per parlar de Sant Jordi, perquè just a la Fira del Llibre de Guadalajara vas traslladar el que era la festa del Sant Jordi a un entorn castellanoparlant, com era el mexicà. Però clar, t'imagines una pel·lícula basada a Barcelona i que es celebri Sant Jorge?
Sí, és una, en fi, és una contradicció pel principi de versemblança narratiu i també una voluntat d'esborrar, diguem, estandarditzar a un nivell espanyol, a un nivell hispanoparlant, unes realitats que són diferents. No? Jo suposo que ell no firmarà Pau Freixas. Firmarà Pablo, no?
No, home.
Ah, curiós. En canvi, ens canvia el nom del sant.
Vaja, no ho sé, potser li diran Sant Jordi, eh?
No ho sabem.
Segurament li diran Sant Jordi, però...
Sant Jordi.
Sant Jordi, sí.
Sant Jordi potser sí, potser sant Jordi sí que es
més
dirà.
Més Jordi que Jordi, sí. Via. No ho sé. Jo,
però et sap greu a tu veure, per exemple, això? O quan veus Gaudí, que en una representació a Reus el fan parlar en castellà.
Clar, això li hauria sabut molt de greu al propi Gaudí, sí, que sí. Es negava a parlar en castellà i que està documentada la seva... A veure, ni greu ni no greu. Senzillament, això a mi em remet a un mateix nivell de putineria que quan Tom Clancy, que era un supervendes nord-americà, va situar una novel·la d'aquestes d'espies i no sé què al País Basc i menjàvem paella.
Ja. Yeah.
Saps? Vull dir, és com una mena de barroeria de zona comercial universal.
Segur que trobaríem alguna paella bona
a Euskadi,
sí.
Però volia dir com si fos lloc,
no? Seria la...
I parlava en castellà només, naturalment, ni euskera ni res. Però, en fi, serà per la cuina basca. Que
si tenen els millors restaurants del món, alguns d'ells, vaja.
Però vaja, que no, que molt malament.
I espera, perquè encara, és que sembla que sigui expressament que la setmana que ens visita el Màrius Serra no paren de passar-nos coses.
Sí,
casos de discriminació lingüística que s'han viralitzat a xarxes.
Sí, només en cito un, però n'hem anat recollint diversos, eh? Per exemple, l'experiència de l'escriptora Estel Soler, que aquest cap de setmana es va trobar en una situació força desagradable amb un taxista, així ho explicava ahir al programa La Selva de TV3.
Jo havia demanat un servei de taxi per la meva mare i la meva criatura, un servei en prereserva, i el taxi no arribava, la meva mare em va telefonar i jo em vaig posar en contacte amb el taxista i li dic, hola, bon dia, mira, és que havies d'anar a recollir la meva mare però no has arribat, i el senyor em talla i em diu, amb molt mala llet i de molt males maneres, em va dir, jo ja li he dit a tu madre que a mi me hables en castellano. Vaig plantar cara, li vaig cantar a les 40, vaig demanar de cancel·lar el servei i li vaig dir que era un feixista.
Tu, en aquests casos, ets partidari de plantar cara, de no entrar a la discussió i fer una queixa i ja està, de no fer res i dir, mira...
A veure, jo sóc partidari de plantar cara, el que passa és que es pot plantar cara de moltes maneres i també pot haver-hi moltes situacions, però, evidentment, no podem normalitzar aquest tipus de conductes. No podem normalitzar que et neguin o que t'imposin a tu com has de parlar, imagina't, no? El que passa és veritat, o sigui, jo no li hauria dit ets un feixista, diguem, perquè feixistes en tenim de catalans i que parlen molt bé, també, el català, eh? I de vegades estem tendint a una confrontació ja molt directa de blanc o negre, i interruptor, i s'ha acabat. Però intentar raonar, però naturalment amb fermesa, anul·lar aquell servei.
T'hi trobes molt sovint, tu, per exemple, que has de batallar i d'entrar en discussions pel català?
No, t'he de dir
clar,
que no...
Clar, quan tu et veuen, diuen, hòstia, que és el de l'Enigmàrius, i passen el,
no
i passen
sé,
el català, clar.
Al meu barri, a Horta, jo crec que tinc veïns que tenen molta queixa i a mi jo no m'hi he trobat mai.
Però deixa'm dir, Màrius, que Horta, dins de Barcelona,
sí,
seria també, un petit
també,
oasi, eh?
També.
Pel que fa a la llengua.
Vaig sopar a Horta i ens van tractar molt bé el restaurant en català. Jo, que soc bastant sovint per Barcelona, em va sorprendre.
Mira,
no sé què passa, però és com un petit lloc on es preserva la llengua.
Escolta, visca Horta. Sí. Però no m'hi trobo sovint, però tinc clar que no... O sigui, venen missatgers a portar-me llibres a casa, demanen el número DNI, repeteix el número... Com? Li torno a repetir més a poc
amb
a poc.
Amb molta paciència.
Sí, amb paciència i amb els dits, si convé, i si cal, fem una mica de joc, no? Però el que no pot ser és... Ja no entro en la qüestió de vostè a mi m'ha de parlar en català. Que hi ha ciutadans que ho fan, això, per exemple, si van al metge, no? Perquè l'entengui la criatura o l'entengui l'avi. Però jo que a mi em digui algú com he de parlar i que no puc parlar la meva llengua al meu país, home, diguem que amb tota la serenor, però no.
Doncs més clar, Màrius Serra. Farem una pausa i quan tornem, robatori de pel·lícula. Ara, és Ocean's Eleven o Benny Hill? Ara ho descobrim.
Cesc, 59, divorciat. Maig o no maig? Si està divorciat, deu ser per alguna cosa. Què faig?
Com a assessora d'Endesa, poca cosa te'n puc dir. Però si vols estalviar en la factura d'energia, fes maig amb nosaltres. En això som els experts. A més, et donem un mes de consum de llum gratis, cada any i per sempre. Contracta ara al 800-700-700 al punt Endesa que tinguis més a prop o endesa.com.
A Caprabo podríem convidar-te al cinema, però preferim que gaudeixis de l'estalvi amb el dia sense IVA. Aquest dissabte 28 de febrer, a Caprabo i a Caprabo a casa, acumula l'IVA de la compra a la targeta Club Caprabo. Qui et vol bé et farà estalviar. Caprabo. Més informació a caprabo.com.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
Comença la gran festa blaugrana amb Fanzo, amb el gran Gerard
Rabé! Bona nit, senyores i senyors!
Tota l'actualitat del Barça amb humor, show, entrevistes, passió i molta, molta festa. Uneix-te a la festa culer.
Passaran coses, moltes coses.
Fan Zone, aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Des de 1879, als peus del Montsec, mel alemany. Mel d'origen dels millors apicultors amb compromís social i rural. Mel alemany per endolcir el cos, la ment i l'ànima. Al teu comerç habitual o a alemany.com.
Mundo Deportivo i One 16 presenten el màster final de The Padel Cup by Cupra. Aquest 28 de febrer l'Oliva Nova Beach and Golf Resort es converteix en l'epicentre del pàdel amateur. Les millors parelles del circuit s'enfronten per alçar-se amb el títol de la tercera edició. Amb el patrocini principal de Cupra i el patrocini de Haier, NTT Data, Mau, Philips, Oliva Nova i Adeslas.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Sergi López, bona tarda.
Bona tarda.
Doncs si ets baby boomer.
Saps què passa? Que el meu cercle no és artístic. El meu cercle és més futbolero que artístic.
Com de la generació Z.
Guillem Gisbert, bona tarda.
Crec que fa molt temps que no vi un partit sencer. Potser del Mundial.
Fins i tot si ets millennial o centennial.
Irma Farelo. Hola, Irma. Hola, Muixca.
Hola, Irma. Hola, Irma.
Els partits del Barça sense narració, la de la...
Jo poso Catalunya Ràdio. Sí, sí.
Home!
Sí.
El Tot Costa és el teu lloc.
Soc un friqui. Escolto tot. El Tot Costa, soc un friqui.
Però us escolto bastant, a vosaltres.
Som molt sí? Il·lusió venir, perquè jo us escolto. No. És que aquí soc molt friqui.
De dilluns a divendres a les 7 de la tarda, Tot Costa. Un programa d'esports transgeneracional. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà. Els matins del cap de setmana, el suplement...
Hòstia, veus? Ho diu aquesta cançó. Sí, no puc suportar, em genera una
fora,
mena
fora,
de...
Fora.
No, tranquil, vull dir, ja està
Estiva,
bé.
Però... Eh?
Sí, però és d'aquelles que dius, hòstia, com vaig poder fer això? I la toquem a cada concert?
Ah,
no, t'explico. Clar, sembla que sigui idiota.
Bueno, perquè el públic mana, vull dir que...
No, perquè tampoc és una cançó que agradi massa al públic.
El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.
La producció és terrorífica.
Ah, la producció.
Sí, és horrible.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
Aquesta música ja ens indica que parlem d'un robatori de pel·lícula que hi va haver a l'hotel de l'estació de Núria, al Ripollès. No sé si el recordeu, a principis d'aquest mes.
Va ser molt sonat, eh?
Es van endur una caixa forta, que pesava 100 quilos, arrossegant-la amb un matalàs enmig de la neu, la van pujar en un trineu, i van marxar muntanya avall resseguint les vies del cremallera. Això seria un bon argument per una novel·la, no?
Balandrau, però a la menuda, diguem.
Exacte, sí. I amb un final còmic, diguem, en aquest cas.
La comèdia, sí.
Exacte. Doncs bé, ja s'ha detingut dues persones per aquest robatori. Són dos treballadors del mateix establiment que avui han passat a disposició judicial i que sembla que no serien els únics implicats. Hem enviat una unitat mòbil amb el Pep Casanovas i la Cèlia Forment a Caralps, a tocar de l'estació de Núria. Cèlia, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Entenc que avui només es parla d'això, a Caralps, i no sé com estan els veïns de la zona.
Clar, nosaltres ara ja fa una estona que som aquí, hem pogut parlar amb veïns, també treballadors del cremallera, i en general es parla d'uns fets que semblen de ficció.
Aquí a Queralbs ens ha sorprès un robatori a Núria. Ja és curiós per la situació que té Núria i pel toll de neu que hi havia, perquè estem parlant que hi havia una quantitat de neu important, i un robatori així a la nit, doncs és curiós. I avui, que ens hem entrat pels mitjans, que hi havia unes detencions, doncs, bueno, ens ha sorprès tots. Això. Jo crec que això és una mica de cosa de pel·lícula, quasi bé, no?
Aquest tema de l'orografia, de fet, i la neu que hi ha aquesta temporada, és una cosa que els veïns hi donen una especial importància.
Sorprenent, no havia passat mai, es veu. Han dit que Núria no s'havia produït mai cap robatori d'aquest estil. Vull dir, és una mica rocambolesc, una mica raro. I a més, aquest any, amb tanta neu i això, també és difícil, perquè marxar a peu, escapar-se a peu, així, el camí tampoc no estava en bones condicions. Vull dir que s'ho van treballar.
Clar, escoltem això, aquesta èpica, i dius, home, es devien emportar un botí de milions d'euros, no? Cèlia, la cosa no és de milions d'euros.
No, no. De fet, ho rebaixem a un centenar d'euros que s'ha trobat a dins aquesta caixa forta. De fet, això és una cosa que els Mossos no han confirmat, però sí que ens han explicat aquí els veïns, i és que els detinguts serien un cambrer i un cuiner de l'hotel de la Vall de Núria. Aquí, en aquest hotel, hi ha força rotació de personal, sobretot ara que és temporada alta, i per això ens expliquen que els presumptes autors del robatori no serien dues persones que han estat tota la vida treballant-hi. Això que diem, és de tota la vida. De fet, es parla que aquest cambrer feia 15 dies que estava contractat, i ja de seguida tothom va pensar que el robatori l'havia fet algú, de fet, del personal, perquè es coneixia els punts on era la caixa forta, que és una cosa que no és comuna, i també estan d'acord els veïns que va ser una cosa planejada, perquè es veu que a l'hotel hi ha un total de 3 caixes fortes. Els veïns creuen que els lladres, de fet, es van equivocar de caixa a l'hora d'endur-se-la.
No fotis.
La que van estimbar hi ha aquests 120 euros que eren a dins, però aquests 120 euros eren els que l'hotel aquell dia tenien per fer caixa, és a dir, l'efectiu del canvi. Però hi havia una segona caixa que s'ha comprovat que estava totalment buida i una tercera que sí que seria la que hi havia més quantitat de diners.
Això és com allà, a l'allà tu, que has de triar quina caixa t'emportes i la van cagar, clarament, no? Vull dir, no van emportar-se la capsa d'allò. No sé si hi ha algun altre detall que ens puguis explicar de tot plegat.
Sí, ens expliquen que la van baixar amb trineu, com dèieu, en paral·lel, per al costat de les vies del cremallera, i la van estimbar després del primer túnel, que és una cosa que en teoria ho feien perquè no se sentís tan soroll, i va ser l'endemà quan els mateixos treballadors de la Vall de Núria van baixar amb cordes i van fer aquest desnivell pel marge per anar a buscar la caixa que ja van trobar oberta. I llavors també avui hem pogut parlar amb l'alcaldessa de Queralbs, que ella ens ha donat una mica de contrapunt. És a dir, més enllà d'aquest fet noticiable, ha volgut expressar que la gent de Queralbs se sent el poble molt seu. Hi ha un gran vincle amb el santuari. Clar. I que també els interessa que des dels mitjans parlem de les oportunitats i dels projectes d'aquí Queralbs, de la Vall de Núria, de la Vall de Ribes. La podem sentir, l'alcaldessa Imma Constans.
Des de l'Ajuntament de Queralbs hem viscut amb inquietud aquests fets, perquè encara que s'hi ha trobat, doncs, el punt pintoresc són uns fets delictius que caldrà resoldre. Els pobles de muntanya mereixem una atenció més constant pel que fa a la justícia i hem d'evitar l'alarmisme que generen aquests titulars com aquest del robatori que s'ha realitzat a Vall de Núria.
Jo
entenc l'alcaldessa, evidentment no t'agrada sortir perquè hi ha hagut un robatori amb un trineu que se n'han portat una caixa forta i després m'hi havia 100 euros, però és que ha passat això, llavors doncs, ho haurem d'explicar, no? Vull dir, i encara sort que és una cosa que en podem riure una mica, no els hi farà cap gràcia a Queralbs, però diguem que no ha mort ningú per sort, no ha hagut pres mal ningú. No,
és de novel·la negra, és de Mortadelo i Filemón.
Exacte, vull dir que és una cosa més...
De fet, la investigació continua oberta, policial, i treballadors, veïns, sí que ens han remarcat això que comentàveu al principi, que és que no es descarten properes detencions perquè hi hauria una tercera o inclús una quarta persona implicada.
No arriba a un capítol de crims, això.
Entre 4 i 120 euros surt molt malament.
És que no, els hi sortirà més car el procés.
Clar, això sí.
No pagues ni, més que ni el bitllet de metro, com aquell qui diu. Doncs la Cèlia Forment, que es coneix bé la zona, avui l'hem enviat a Caralps i a Núria per investigar això, i s'ha trobat un poble consternat, entre cometes, i enfadat perquè en parlem. Vaja, doncs mira, noi, és el que hi ha. En tot cas, és un lloc preciós que evidentment val la pena visitar, no per això, sinó per totes les virtuts i els paisatges i la bona gent que té allà vivint tot l'any.
Avui hem de dir que fa molt, molt bon dia. De fet, no sé si podeu sentir el soroll del riu.
A veure. Ah, això és el riu. Jo pensava que era... Que
som com... just al costat d'un afluent del Freser.
Pensava que era com que la connexió era dolenta.
No, home,
i
no, és el riu.
Ah,
home, amb en Pep Casanovas no pot fallar mai.
El Pep Casanovas no fregeix ni a casa, ho fa tota la planxa. No. A veure, dona'm el riu, que fem ASMR. Ja. Et diuen que és una tele. Sense sintonitzar i t'ho creus, eh?
El paisatge és força bucòlic, eh? Perquè tenim el riu, tenim tota aquesta quantitat de neu, però és que també hi ha molta quantitat d'aigua, el tag aquí davant ben nevat, fa un dia esplèndid, fa sol, bueno, carai.
No es nota que és de la zona, la Cèlia, ens està remant a favor de l'alcaldessa una miqueta. Cèlia, gràcies per explicar-nos-ho.
A vosaltres, fins ara.
No és una maca.
Preciosa, jo tinc un gran record de Núria. És l'únic lloc on he fet un parlament i tothom ha sortit corrents.
Com?
Concretament vaig donar la sortida de l'olla de Núria.
Ah!
Que et fan parlar allà dalt i vaig dir, hosti, no m'havia passat mai això.
I atenció, que bé colligarem això, perquè ha dit parlament i sortir corrents. Aquest programa està...
Mare meva, què fi.
Que ni els que fan estores a Istanbul. No és a Istanbul, no, que fan estores? Sí, m'hi vaig veure moltes, sí. Atenció a l'anècdota del dia que s'ha viscut al Parlament de Catalunya. S'ha hagut de suspendre el ple durant uns minuts perquè han caigut vidres de la làmpada central de l'hemicicle. Aquest és el moment.
Senyor diputat, li prego que s'aturi un moment. Sembla que hi ha hagut que ha caigut una de les bombetes, jo crec que per precaució hauríem d'aturar el ple a l'aranya del mig, per entendre'ns, i per precaució ha caigut sobre els escons, i per tant, per precaució, jo crec que hauríem de suspendre el ple fins que
el diputat
mirar,
de la CUP,
i després,
Dani Cornellà,
li queda un
una mica
14.
Espantat.
Diu
que ha caigut una bombeta.
Se suspèn la sessió.
Bé, doncs això ha passat avui al Parlament. Allà hi tenim el Jordi Corbà. Jordi Corbà, bona tarda.
Bona tarda.
No ha pres mal ningú tampoc aquí, eh?
No, per sort ha quedat en una anècdota, però també en un bon ensurt, si més no dels diputats que hi havia a prop del lloc on ha caigut... No, en realitat no ha caigut una bombeta, el que han caigut són dues llàgrimes de vidre d'un dels tres grans llums monumentals, els llums d'aranya, que pengen del sostre del Saló de Plens, concretament el del mig.
Han caigut sort... dues llàgrimes? Sí. Tan dolent era el discurs?
No era dolent.
És una broma. És una
i, de
broma.
Fet, I de fet, bé, caldrà veure què és el que ha passat, no? Per sort han caigut sobre un escó buit de la bancada de Junts, concretament, provocant l'ensurt dels parlamentaris que ocupaven doncs, els escons més pròxims. Val a dir que en aquell moment l'hemicicle no estava ple i això ha fet que tot hagi quedat en un ensurt. Però com escoltàveu, el president Rull se n'ha adonat que alguna cosa estava passant. Ell no sabia des del lloc on estava la presidència què havia passat exactament. Ha dit que havia caigut una bombeta. En realitat han estat dues llàgrimes de vidre. Compte que aquestes llàgrimes si cauen des de l'alçada on estan posades les lampes.
No, és
que t'anava
a preguntar. Si arriba a estar ple l'hemicicle, li hauria caigut el cap a algú?
Sí, probablement...
Li hauria fet mal, això,
probablement,
no?
Probablement, sí. Evidentment, et cau al cap una llàgrima d'aquestes que, a més, acaben en punxa i des de l'alçada on estan penjades les làmperes, doncs hagués pogut fer mal, la veritat. Bé, el president Rull ha aturat la intervenció del diputat Cornellà de la CUP, com escoltàvem, que, per cert, ell continuava parlant perquè no s'havia adonat de l'incident.
Ha caigut,
què? Unto caigut.
Sí, com que ha caigut damunt d'un coixí de l'escó...
Ha quedat esmorteït.
Exacte, si hagués caigut en el parquet de terra, la fusta de terra, doncs s'hagués sentit un sorollant, però ha caigut damunt del coixí, no? S'ha aturat el ple uns 6 minuts, han vingut uns operaris del Departament d'Infraestructura del Parlament, visualment han comprovat que no hi havia cap risc aparent i el president del Parlament doncs, ha ordenat la represa del ple després d'anunciar que demà, quan l'hemicicle ja estigui buit, que no hi haurà ple demà, doncs es farà una revisió, ha dit, integral dels tres llums del Saló de Plens. Aquests llums, perdona un moment, malgrat la seva dimensió i el seu pes, els hem vist alguna vegada baixats fins a terra. De fet, cada inici de temporada de sessions els baixen per netejar.
Això
són llums d'aquests històrics de tota la vida d'aquí al Parlament?
Són llums històrics, són, ara no us puc dir el pes d'aquests llums de vidre, llums d'aranya, però deuen pesar força, sí.
És molt bonic que tingui llàgrimes al Parlament de Catalunya.
I li caiguin llàgrimes. Al Parlament cauen llàgrimes. Sí. Ara et dic una cosa, això també és de novel·la, no com ha passat, però que passa i passa una cosa greu. També és...
Avui he vingut a prendre nota,
Que he segut aquí, que no parem, el proper llibre, ja tens
la meitat.
Quatre detalls els tens, uns lladres que s'equivoquen d'allò amb trineu, unes llàgrimes que cauen.
Sí.
Bé, doncs, això havia passat mai?
No es té constància.
Carai.
Aquí tothom ha quedat molt, molt parat i, de fet, caldrà diguem-ne, passar l'ensurt i investigar exactament el motiu pel qual s'han desprès de cop aquests dos elements. No?
Comissió d'investigació pels llums del Parlament. Ja la podem anar encarregant. El Jordi Corbán ens ho explicarà. Jordi, una abraçada. Gràcies.
Vinga, adéu-siau.
Ma chambre a la forme d'une cage. Le soleil passe son bras par la fenêtre. Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre. Je ne veux...
El malentès. És la nova novel·la del Màrius Serra. Avui ens ha vingut a parlar d'això també. Mal entès.
Exacte, amb aquesta pausa al mig, sí.
No és el mateix un malentès que el mal entès.
És el mateix. Aquest joc ja hi és d'entrada, com per alertar una mica, però la novel·la és plena de malentesos d'aquests tots junts, tots plegats, i la vida és bastant plena.
I que es van ajuntant d'alguna manera, no?, cap al final, i a més amb una estructura narrativa que no és fàcil, entenc, de fer, que és anar barrejant i anar fent salts, i tu has d'anar també fent-te una composició.
Sí, jo vaig...
que vas llegint. No és lineal.
No, però vaig trobar la manera, de fet, el que és clau per haver fet aquesta novel·la és trobar la manera d'explicar com una cosa que avança linealment la pots aturar un moment i dir una frase que tots hem dit alguna vegada. Això, hi haurà un abans i un després. De tot hi ha un abans i un després. D'aquest moment, del d'abans, de la lampadeta, del llàgrima, sempre hi ha un abans i un després. I aquest punt em va fer pensar, carai, pots aturar un fet, per exemple, un accident de cotxe, i dir, i el que passarà marcarà un abans i un després en la vida de Joan Ferrer. I aleshores sí que vaig començar a escriure coses que havien passat abans i coses que han passat després. Cada capítol és així, però cada capítol es resol, es tanca, avançant linealment, i aleshores l'accident, doncs, es dona, hi ha una morta, etc, i passem al següent capítol.
L'atzar també és important en aquest llibre.
Sobretot.
Vaja, la vida ho és, però el llibre també parla molt de vegades que coses que passen, doncs perquè passen, no?
De fet, la cultura es fonamenta en l'atzar. És a dir, tots agafem cruïlles que sempre pensem, i si, la clàssica, dir, i si no me n'hagués anat, i si hagués fet
clar,
allò.
Clar.
De manera que moltes vegades no hi ha un motiu clar per fer les coses. I això a mi em fascinava sempre. M'ha fascinat sempre la vida. Però en el món de la ficció, doncs encara, com que ho pots domar i veure com aquell atzar influeix sobre els personatges, és molt interessant.
Clar, en aquest llibre expliques moltes realitats diferents, d'entorns molt diferents i de llocs diferents. No sé com et documentes per conèixer tantes realitats amb nivell de detall que et diria que en alguns casos dels que jo conec, dic, hòstia, però Mario, sembla que això ho hagi viscut en primera persona per explicar-ho tan fidedigna.
De fet, el llibre comença amb unes frases que diuen tot el que succeeix en aquesta novel·la ho ha viscut l'autor, a tots els llocs hi ha estat i tots els personatges estan fonamentats en algú real. Però tot està posat al servei d'una invenció, que és el que és la novel·la. Que sigui basat en fets reals o no, pot marcar un fet, però no vol dir que també pot ser un nyap, no? En el meu cas, vaig començar amb aquesta voluntat de dir, home, aquest personatge, que és un traductor, el Joan Ferrer, és un ofici que jo he fet, puc imaginar, parlant paraules d'un altre, quina infància tenia? Va, doncs va estudiar als Salesians d'Horta, que és on jo vaig estudiar. I aleshores tenia un company que es deia Pere, que era una mica bully, tots n'hem tingut, de companys bully, i ara és editor, el Pere Gras, doncs mira, té l'editorial Pere Punyetes, no? I així, anar construint, vaig autoimposar-me haver estat a tots els llocs on passa l'acció. Hi ha alguna excepció. Per exemple, a Nova York. Nova York, jo no he estat mai.
No has estat a Nova York?
No, justament per això em feia gràcia.
Riga, l'has de portar a Nova York.
Per això em feia gràcia. Per no, no per falta de ganes, sinó perquè he estat moltes vegades als Estats Units, a diversos llocs, però carai, mai a Nova York. Però em vaig documentar, primer, no ens cal, perquè ho hem vist...
Nova York és fàcil, pel·lis, sí, no, no cal tant. Sí.
I després, perquè vaig agafar que un personatge, una antropòloga, Muriel Baireda, guanyés una beca a la Biblioteca Pública de Nova York, llavors vaig agafar el meu amic Jordi Puntí, que va guanyar aquella mateixa beca per escriure el llibre que va fer sobre el Cugat, i va estar un any allà. I aleshores li vaig dir, escolta, a veure, vull un personatge vagi aquí, explica'm
com
coses.
És això, no?
Explica'm coses, i ja està.
I després vas llegint el llibre, vas passant pàgines, i et trobes que de sobte hi apareix el corresponsal de la ràdio pública catalana a Washington, que està en el seu últim any, i que es diu Francesc Garrigós.
Sí.
En qui t'has inspirat per fer aquest paper?
Doncs mira, m'agrada que em facis aquesta pregunta, perquè quan ho estava escrivint, en aquells moments, hi havia un corresponsal de Catalunya Ràdio,
sí,
a Amèrica, que jo me l'escoltava sempre.
Qui
i que, no sé, FG, FG.
Em sona.
Garrigós, però no és un os.
Ja, ja.
Doncs sí, home, sí.
Escolta, em va fer una il·lusió. És increïble veure això. Dic, hòstia...
Jo necessitava un periodista allà.
Jo aquest estiu he estat a Guatemala.
Home, doncs així ja és definitiu.
Vull dir que...
Veus, això no ho sabia jo.
Tot em sonava.
Tot sonava aquí,
hi ha una part de la història que passa també a Guatemala.
A Guatemala, certament. A veure...
Jo et dono les gràcies, perquè em fa una il·lusió tremenda. Però,
no t'havia passat mai, no?
No, ni en no ficció, apareix en un llibre, no?
Jo aquesta mena de clocades d'ull des del món de la ficció és un dels plaers de tenir un àmbit on ets del tot sobirà. Quan tu fas una novel·la...
Pots fer el que vols.
Pots fer el que vols, no? Sempre que jurídicament no et vingui un advocat a dir-te...
I no poses Garriga per alguna cosa legal, fins i tot? Que jo et pogués demandar, que m'has fet
per exemple,
ser
una sèrie... Imagines una pugna legal entre vosaltres?
Hi ha hagut elements, hi ha precedents d'això, i sempre t'ho diuen, i no sé què, però no. És una clocada d'ull, igual que hi ha un poeta que demà participarà a la presentació, que és que a mi m'agrada molt, que es diu Adrià Targa, i que va fer un llibre que es diu Arnau, i en la novel·la es diu Arnau Targa i el llibre es diu Adrià, diguem, no? Bé, jugues a fer una clocada d'ull perquè sí que parteixes de la realitat, i en el teu cas és que, a més, era molt útil. Narrativament, a mi em calia, en aquell moment de la novel·la, un periodista que estigués amb el canvi horari, que estigués atent de la realitat d'allà, però una realitat tan convulsa, que hi hagi un grup de catalans turistes que han desaparegut, no se sap si s'ha agressat o què, a qui pot interessar? Home, el corresponsal de Catalunya Ràdio.
El Garrigós.
El Garrigós,
això
allà.
Això ho hauria fet jo de cine, allà. Que no sort que no em va enganxar una notícia tan dura. Sant Jordi. Serà un dels llibres de Sant Jordi, aquest.
Bé, sí. surt el febrer, per tant, estem en aquesta mena de cursa. Jo fa molt els Sant Jordis... No ho sé, noi. Jo t'he de dir que aquesta és una realitat que ens ha vingut en aquests últims anys influïda per la realitat de les mesures de les audiències mediàtiques.
És a dir, fa 20 anys no estàvem pendents del top 10 de Sant Jordi, o no tant com ara?
No estava codificat així.
Ara us posen pressió els editors a dir, home, hauríem de mirar de fer el que sigui per estar...
Sí, però per més que et posin pressió... És que aquí...
Bé, promocionar-lo molt, no, suposo?
Clar, però hi ha juguem. A veure, sí que hi pot haver autors que s'amaguin, diguem, però entenc que tots escrivim per ser llegits. Però, afortunadament, per més pressió que hi puguin posar, després, el lector i el boca-orella és el que funciona més amb una cosa com la lectura, no? No, jo et deia això del model perquè fixa't una petita paradoxa. Quan surten els EGMs, entre els 5 primers de cada franja, si tu sumes, què dona? Doncs el consum del 80% de ràdio. és realment significatiu informativament parlant. Els 10 llibres més venuts de Sant Jordi, entre una varietat de més de 3.000 títols, posem per cas, que es poden comptabilitzar, mai no passen, sumats totes les vendes, mai no passen del 10% de la venda del dia de Sant Jordi.
Ostres,
llavors,
no m'hi havia fixat en això.
Informativament, ja, el tractament...
És menys rellevant, això.
És menys rellevant, no. Tot i que, escolta, tots volem estar allà dalt i el que vulguis, evidentment, però jo crec que hi ha una confusió en això. Per què? Perquè als diaris i a tot arreu va molt millor fer un rànquing, sí, no? Però la literatura... Fixa't que els rànquings... la literatura és per gent que llegeix. I quan llegeix un... els que ens estan escoltant ara, que fan santament perquè és el millor programa de tarda
ara,
que es pot sentir en aquests moments...
La millor hora del dia.
La millor hora del dia, no estan escoltant cap altre.
Trem el tall, sisplau.
No estan... fixa't, en canvi, tu pots estar llegint tres novel·les a l'hora, jo ho faig sovint, de vegades, però una darrere l'altra i no et quedaràs allà. Per tant, estem parlant de realitats una mica diferents. I per això, quan ens acaben posant els rànquings, doncs hi ha marramaus entre els que queden fora.
Clar,
vull dir,
clar,
ningú...
Clar, clar, clar. No, sortiré i doncs ja collonut.
Sí,
clar.
No, per tant, escolta, sí, a favor i a guanyar la Lliga, si convé, però és un altre esport, això.
20 anys fent l'Enigmàrius.
Sí, noi, aquest setembre em farà els 20 clavats. Sí,
amb què t'ho passes millor? Fent els Enigmàrius, escrivint llibres, fent xerrades, els mots encreuats...
Jo he de dir que tinc la sensació de ser un privilegiat. Jo tinc, ara faré 63 anys. I em
63?
Vaig... Sí, soc de l'any 63, i aquest any, clar, tot quadra. Ah,
tot
el
mal
entès havia de sortir
encaixa.
Aquest any, perquè tot encaixa. I em vaig fer autònom als 23.
Uau.
O sigui, 30 anys.
Sí. Només he treballat un any de profe
d'anglès. No, 30, no, 40.
I 40 ja. I d'autònom, fent mots encreuats, a mi el Tisner em va donar la independència econòmica, em va passar la seva secció de mots encreuats a la Vanguardia Diaris, en català. I a partir d'aquí he anat fent... Vull dir que tot m'agrada molt. On més feliç sóc és fent novel·la, dins de la novel·la. No ara, que n'estic parlant i no sé si he de dir, no, què revelo, que no mor l'accident, sinó ara fa un any que estava... fervorosament allà amb el Garrigós amunt i avall per presons de Mèxic. Aquí m'ho passo molt bé. Ara, l'Enigmàrius implica fer que la llengua sigui una font de plaer. I això a mi m'agrada molt. És a dir, en un país on estem sempre patint, quan parlem de llengua és perquè un taxista és un malxinat que no sap a quin país viu, o quan un altre no deixa, doncs de sobte hi ha 1.500 tios cada matí i ties que estan allà pendents de si ho endevino o no ho endevino, no? I a mi això m'enorgulleix. I el mèrit, no em vull treure mèrit, perquè són... Jo treballo molt, vaig néixer un 1 de maig, i per tant ja em venia, no em vull treure mèrit, però el mèrit de debò de l'Enigmàrius és la llengua, la riquesa de la llengua. És a dir, jo em sento explorador. Jo quan faig una novel·la invento mons. Quan faig un Enigmàrius vaig estirant paraules i dic, a veure, paraula, que és el que tu dius sempre, què fem? Paraula, paraula, par... I ho trobo, però ja hi era. És a dir, la llengua és molt rica i el català és molt ric. De manera que, en fi, gràcies a aquesta antena i a aquest so que fa 20 anys que intentem donar una mica d'alegria lingüística en una comunitat que... Català l'atac, vaja.
Doncs la compartim amb el Màrius. Ara arriba concatenació d'anuncis de 10 lletres.
T'agrada el formatge? Vine a Formatgem. Torna al Fòrum del Formatge Artesà i Català. 14 i 15 de març al Palau de Fires de Girona. Entrada lliure tot el cap de setmana. Més de 200 formatges, concursos, tast, vins, cerveses artesanes i tallers per petits i grans. Ens trobem, tastem, parlem i celebrem. Formatgem, organitzat per Acrefa.
Mundo Deportivo i One 16 presenten el màster final de The Padel Cup by Cupra. Aquest 28 de febrer l'Oliva Nova Beach and Golf Resort es converteix en l'epicentre del pàdel amateur. Les millors parelles del circuit s'enfronten per alçar-se amb el títol de la tercera edició. Amb el patrocini principal de Cupra i el patrocini de Haier, NTT Data, Mau, Philips, Oliva Nova i Adeslas.
Ja hi han passat moltes cares conegudes.
Hola, sóc en Josep Maria Mainat.
Bona nit, sóc el Luis Tosà.
Sóc el Risto Mejide.
Sóc Álvaro Morte.
Testimonis que han explicat històries de superació, col·laboradors que ja són marca de la casa, música i un públic que, setmana a setmana, està totalment entregat. Però encara ens queden molts convidats VIP i moments per col·lapsar.
Amb tots vosaltres, Jordi González.
Col·lapsa amb Jordi González.
dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat. Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
És el govern de tots, el govern que signa un cordó sanitari contra 120.000 catalans.
L'extrema dreta té veu al Parlament. Què és tolerable i què no a la cambra catalana? En un moment clau per la institució, aquest divendres el president del Parlament, Josep Rull, al Matí de Catalunya Ràdio.
De dilluns a divendres de 6 a 1, al Matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
Ciutadans i ciutadanes del planeta Benzina, ja el tornem a tenir aquí.
Si torna al Mundial, torna Univers MotoGP, amb Damià Aguilar.
És l'any de la història amb més campions a la graella, n'hi ha 15.
Arrenca el Mundial de MotoGP i el podreu seguir al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio i també a 3Cat.
Sempre amb doble transmissió. Dissabte la cursa sprint i diumenge la cursa de Gran Premi.
Els caps de setmana amb Mundial de Motociclisme, Univers MotoGP, amb Damià Aguilar.
39 anys seguint el Mundial, 12 temporades fent les curses en directe, perquè el Mundial és nostre.
Univers MotoGP.
Aquest cap de setmana, Gran Premi de Tailàndia.
A l'app i web de Catalunya Ràdio i també a 3Cat.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
Vinga, va, que ens acostem a les 5 de la tarda. Roger Carandell, bona tarda.
Bona tarda.
Marta Montaner, bona tarda.
Bona
Juliana
tarda.
Crec,
bona,
bona
tarda.
Tarda. Atenció, perquè l'entrenador del Barça, Hansi Flick...
Ai.
Ara, igual, el titular l'estirem una mica, eh? Però ha parlat de nosaltres. I ha parlat de la trobada amb Marta Montaner, que es va produir
Epa.
Fa dos dies.
A veure.
Entrevista d'avui al tècnic del Barça, Barça One, ha explicat això de com de bé està ell a Barcelona.
Yes, I had a great day. So it was also very sunny, so normally we expect in Barcelona and was a nice day.
Sí, vaig tenir un bon dia. Va ser un dia excepcionalment assolellat a Barcelona i va ser agradable. Ahir estava caminant per la ciutat amb el Tom, que té 3 anys. Sí, 3 anys. Ell anava en bicicleta i tota la gent em deia per molts anys, mister. I ell anava mirant i es pregunta per què? Per què et diuen això? I això va ser genial. Realment genial com ens tracta la gent. És molt agradable de veure. No havia tingut aquesta experiència abans.
Marta, s'està referint a tu i a nosaltres al des del vidre, eh?
Quina barbaritat.
És tan fort, això.
I com ell té la sensació que viu a un poble. Sí, no, sí. Vivint a Barcelona.
Si visqués
a Rupit.
Sí, els veïns, no?, em saluden, tal.
I el pobre nen allà, el Tom, dient... Avi, per què et saluda aquesta gent que els coneixes?
Jo mai he sigut tan maca amb ningú, eh? O sigui, jo pel carrer sóc una tia desagradable i, en canvi, en Flick, mira, és tan maco.
Doncs això ha passat aquests dies, estem encantats.
Que virals, eh, això?
Mig milió de visualitzacions.
Home, és que no passa cada dia.
És el vídeo que has fet a la teva vida que ha vist més gent, Judit?
Segurament.
Clar, Judit, ets tu, l'artista.
És Steven Spielberg i ja ve ell.
Això vol dir que la gent s'estima molt Hansi Flick, eh? Vull dir, és que és veritat que la gent de Barcelona l'adora.
No, no, el carisma d'aquest home és... Jo no el recordo, no?
Ets fliquista?
Soc totalment fliquista.
Hauries de fer algun enigmàrius de Flick, però no és fàcil, eh?
No.
La Hansi Farra, de la botifarra aquella, de la salsitxa aquella.
No, no, però Flick sí que hi havia. Jot Flick. Hi havia, vaig fer un article ja, sí. Hi havia una expressió que deia jot flick, que volia dir jo et veig o sí, sí. Ah. No sé d'on ho vaig treure, eh? Però
ja ho buscarem, ja ho buscarem. I avui tenim que no surti. Què tenim avui el que no surti?
Avui anirem fins a Milà, no?
Sí.
Hi ha moviment.
No saps què passa, no, Milà?
No, hi ha la Setmana de la Moda, sí. He vist que hi tenim molta gent...
coneguda, les nostres perfectes...
M'interessa molt a tu, personalment, la Setmana de la Moda d'Itàlia?
No, m'interessa molt poc, però m'interessa molt el que hi passa allà, més enllà de la moda.
Molt bé. Doncs estarem pendents del que no surti, no?
Sí.
Acabo de trobar el jo et flic. Vol dir, faràs el que et dic, jo et flic. I si no et despatxo, això és un exemple de parèmia. Faràs el que et dic, jo et flic. Trobo que lliga molt amb el...
Moltíssim.
És ideal per anar a berenar.
Un aniversari? Una trobada d'amics? Una reunió d'empresa? Encarrega una estona boníssima amb tota la tradició dels productes de Forn de Cabrianes i forndecabrianes.com. Forn de Cabrianes t'ofereix l'hora del berenar.
Avui la persona rebedora del berenar no ens ha pogut atendre, però ens ha deixat una nota de veu per explicar-nos que l'ha rebut.
Bona tarda. No sé qui m'ha enviat la coca. Està brutal. La xocolata és boníssima. Dono les gràcies que ho hagi fet. És un gran detall. Moltíssimes gràcies. Bona tarda.
Aquesta és la Gemma. Gemma, tia, haver-t'hi posat, dona. Tens molta feina. La Mercè és qui li envia. Mercè, per què li has pogut enviar aquesta coca a la Gemma?
Hola, bona tarda, Francesc. Doncs mira, perquè he pensat que era la millor hora del dia per donar-li la benvinguda als 50 anys que farà demà.
Ah, mira, que sou amigues, germanes,
no,
cosines...
No, som companyes de feina, mira. I ja fa 10 anys que treballem juntes, i llavors, clar, som moltes hores de relació, clar. I és d'aquelles persones que et trobes a la vida que dius, mira, encara hi ha persones que té una escala de valors molt alta, i a dalt de tot hi ha el respecte.
És com si la Julià li envies a la Marta.
Sí, però el respecte, no sé, no és el que... Ens respectem molt. No, però està molt bé.
És al·lucinant. Perquè jo he d'aguantar en aquesta jornada labura.
Jo t'estimo molt i m'encanta que això passi.
La Gemma i la Mercè algun dia segur que també es discuteixen.
Clar, és la vida.
Les millors famílies.
Gemma, Mercè, gràcies per trucar-nos.
A vosaltres.